Sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra transportan sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 12 minuts. Avui comencem, com és habitual, tard. I comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, sense que serveixi de precedent i per tercer mes consecutiu, tenim aquí un pla que ens vindrà a parlar de coses seves i de pessebres.
Abans, però, com sempre, farem una mica de repàs a l'actualitat cultural santcugatenca.
Què és notícia?
Quadrigènia surt per primera vegada de Sant Cugat.
Dues de les cinc peces de l'espectacle Quadrigènia del grup Mediterrània Foc Final ja han vist la llum de l'escenari per segona vegada aquest curs, fet que la creació del grup es vegi per primer cop fora de Sant Cugat. L'esbar folclòric de Sarrià a Barcelona organitzava una ballada on també hi han convidat l'esbar Roca Sagna de Gelida, que va oferir un repertori viu i explosiu amb jotes i fandangos amb un estil molt juvenívol. L'esbar anfitrió va celebrar la reobertura del seu teatre amb aquest acte que es presentava dins les col·laboracions de la Marató de TV3 i va oferir un recull de danses d'inspiració rural i pirinenca.
Avui és el darrer dia per apuntar-se a les gitanes.
La Comissió del Ball de Gitanes tanca avui les inscripcions a la seva ballada, així que si no us heu inscrit, avui és l'últim dia i heu d'anar cap al hall de l'auditori corrent per agafar les últimes places que queden lliures.
I participació massiva de les entitats del gran acte del gran arbre de Nadal de Cugat.cat.
Geganters, castellers i membres de la coordinadora d'entitats van participar aquest dissabte en l'arbre de Nadal del Mitjà que es va realitzar a la plaça d'Octavià per fer la postal nadalenca del Mitjà de cara a aquest Nadal.
El costumari.
Molt bé, avui tenim una cepa nova. I avui, com ja ens té acostumats al costumari, doncs no hi ha absolutament res sobre el dia d'avui. Així que buscant he trobat que, de fet, avui se celebra varis sants. El sant de Abel Baró, Antoni, Candi, Carles Stip, Celià, Cristiana, Faustí, Fortunat, Gener, Ireneu, Lluci, Marc, Margarida, Maximí, Malitena, Reinal, Sadurní, Sílvia, Teodor, Valerià i Víctor.
Tens algun nom d'aquests al teu historial?
No estava escoltant, però Víctor sí, en conec algun.
Sí, Sílvia i Víctor serien els més...
Doncs a Sílvia sí, tinc una germana que és Sílvia.
Doncs sí, sí.
Felicitats als premiats.
I bé, avui la secció del costumari serà una mica diferent, perquè com que la faig jo, doncs me l'invento una mica, i és que tot passejant per Barcelona he anat a topar amb unes terbes romanes al carrer Correu Vell número 5, que diràs, què té a veure això amb el costumari? Doncs sí, perquè al costat hi havia una placa commemorativa d'en Joan Amades. Llavors això m'ha fet pensar, sí, tot això, m'ha fet pensar que de fet... Clar, jo sabia molt poca cosa de l'autor del costumari, llavors avui us parlaré una mica sobre en Joan Amades. I és que veureu que era un bastant friqui del món català en general.
Home, doncs pel que escriu no es nota gaire,
sí.
Eh?
Joan Amades va ser etnòleg i folclorista català, va treballar com a conservador al Museu d'Indústries i Arts Populars de Barcelona i també a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i també a més va col·laborar en la premsa del moment. El seu primer contacte amb la cultura popular i obrera va ser al barri del Raval, que era on va néixer. Era llibreter de segona mà, als Encants Nous de Sant Antoni, i clar, aquesta professió doncs, va ser la que li va donar accés als llibres amb què es va formar, tot i que tenia uns grans problemes de visió.
Ves que no fos això.
Era una mica cegat, el pobre. Va ser membre de l'Ateneu Enciclopèdic Popular i del Centre Excursionista de Catalunya, que a més, bueno, que del qual estava en presidia la secció del folklore. Va ser un dels fundadors de la secció d'Esperanto a l'Ateneu Enciclopèdic Popular i també va ser fundador de la Federació Catalana d'Esperantistes. Sí.
No, no, en
aquesta llengua... Sí.
Has fet un sospir, com una mena de lamentació?
No, tots els meus respectes cap a Joan Amades.
Sí.
Però també des d'aquí reivindico els altres folcloristes, que també n'hi han, però no van fer tota aquesta extensa bibliografia tan coneguda. Però n'hi han.
I tant, sí, sí. Algun altre dia, doncs, ens
farem repàs,
explicar...
Un altre dia farem repàs de folcloristes.
Exacte.
Ja saps de què parlar més que bé.
Doncs bé, en aquesta llengua, en l'esperanto, va publicar una desena de revistes i monografies, com ara, per exemple, la Cataluna Popolcanto, que vol dir la cançó popular catalana. Va deixar el seu ofici de llibreter per dedicar-se a la investigació etnogràfica quan va conèixer l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya i l'obra del cançoner popular de Catalunya. Llavors s'interessa també per la dialectologia, la imatgeria popular, el llegendari i el calendari tradicional. Ja veieu que...
Tot això, mig
sec... La idea és que ens escoltin, no? Vale, vale.
Bueno, és perquè veieu que era friqui l'home.
Sí, sí, no,
sí, tot això el cal mig sec.
Sí, mig sec. A més, també col·laborava amb la ràdio i feia conferències, cosa que va contribuir doncs, a destacar-lo com a un divulgador de la cultura popular.
Jo no vull dir res, però aquest és el referent que estem agafant sempre per recuperar i per tenir en compte la cultura popular i tradicional.
Sí.
Potser estaria buscant altres,
que...
eh?
Que... Sí, un home
això
que era...
Això ho diràs al final de cada paràgraf.
De la Federació Catalana d'Esperantistes. Hi ha uns quants. El 1947... No queden molt. El 1947 va patir una hemiplegia, que vol dir és una paràlisi de la meitat del tronc i extremitats del, meitat de la, del mateix costat, però... Durant un temps encara va continuar publicant, o sigui, tot i la paràlisi, va continuar publicant. Va col·laborar també amb la UNESCO i bueno, que va ser el que va fer que recopilés el corpus bibliogràfic del folklore català, que va resultar en la publicació doncs, del costumari català que tots coneixem, o si no, anem coneixent a mesura que va passar en aquest programa. I res, i va participar en molts congressos internacionals, llavors va fer que el coneixement de la cultura catalana doncs, anés més enllà de les fronteres catalanes. Doncs bé, això era, diguéssim, la part del rotllo. Avui m'he adonat després que he fet una mica com l'Eva, però bueno.
Què vol dir que has fet una mica com l'Eva?
Ara veureu, que faig primer el rotllo i després us explico una cosa.
Ah, llavors ens agrada.
Llavors, a part del costumari, doncs això, va fer molts altres llibres, crec que uns 62, si no m'equivoco, i un d'ells és el de les 100 millors rondalles populars catalanes. Llavors avui he anat a veure, en comptes del costumari, doncs aquestes rondalles.
Això ens ho compres, Quim, o no?
Les rondalles? Sí, bueno, aviam, què explica, no?
Doncs n'hi ha moltes, clar, 100, però us n'he triat una.
L'has
i...
Has escomptat o no?
No.
Ah. No.
Però jo me'l crec, en Amades.
No, ja...
Si va tenir el valor de fer un monogràfic sobre l'Esperanto, jo em crec que faci millor 100 rondalles. Sí. Doncs això, me n'he llegit unes quantes i us llegiré una que és la més curteta i que m'ha agradat molt. Val? Llavors, ara doncs això, faig com l'Eva perquè us explico una història, però és molt maca. Es titula L'endevinalla. I diu, hi havia un rei que tenia una filla molt preciosa. Els pretendents li sortien a milers i el rei estava aclaparat. Puig que no sabia a qui donar-la. Decidí casar-la amb el qui presentés una endevinalla que ningú no sabés desxifrar. Posà, però, com a condició que els qui presentessin enigmes als quals fos trobada una solució fossin penjats. En Amades sempre
sí, no,
buscant la...
Sempre trobant la solució diplomàtica sí. A les coses.
Diu que la nova arribà a orelles d'un rústic pastor que decidí provar fortuna. Explicà el cas a la seva mare i li digué que li preparés minestra, o sigui, provisions, pel viatge. Puig que se n'anava cap a la cort i esperava que pel camí trobaria tema per dictar el seu enigma. La mare cregué que l'empresa era una temeritat i abans que el fill morís penjat, preferí que morís d'una altra manera. I li donà pel viatge una grossa coca emmetzinada.
Tot molt normal.
Molt normal.
Tot...
Es veu que el minyó emprengué el viatge a cavall d'una somera que anomenava Sila. En passar vora una figuera s'antigana i s'enfilar a l'arbre per fer-se un tip de figues. Mentrestant, la somera se li menjà la coca que duia el sarró. Pocs moments després, la somera moria emmetzinada. Vingueren uns ocellets que es posaren damunt de la bèstia i menjaren la seva carn. I al moment en moriren set. Uns captaires que passaven en trobar els moixonets els cogueren i se'ls menjaren. I com que estaven emmetzinats, també moriren. El pastor trobà en la facècia, o sigui, en aquest fet graciós, l'argument per començar l'enigma. I diu així: la coca mata la sila en mata set, i set en maten tres. Seguir el seu camí i veié saltar un conill, el qual engega un tret i no el tocar, però matar una llebre que passava, que dius també. En espallar-la, trobar dintre seu una llebreta. Prop d'allí hi havia una ermita mig abandonada. El minyó prengué un vell missal, amb el qual feu una foguera per coure la llebreta i se la manà. Tenia set i, no sabent com fer-se-la passar, es begué l'aigua d'una llàntia que hi havia penjada. Amb aquestes facècies, allargà l'enigma. He apuntat el que he vist, i he mort el que no he vist. He menjat carn no nada, cuita amb paraula sagrada. I he begut aigua que ni al cel ni a la terra no estava. Seguint el seu viatge, hagué de travessar un riu servint-se d'una barca que era manada per un barquer. D'aquest simple episodi tragué més argument per completar l'enigma. He passat un riu damunt d'un mort que en portava dos de vius. Arribar a Palau, es presentà al rei i exposar el seu enigma. I diu així: la coca ha mort la sila. La sila n'ha mort set. Set n'han mort tres. He apuntat el que he vist i he mort el que no he vist. He menjat carn no nada, cuita amb paraula sagrada. He begut aigua que ni al cel ni a la terra no estava. I he passat un riu damunt d'un mort que en portava dos de vius. Ni la princesa ni cap dels serveis de la cort no entengueren una paraula del sentit de l'enigma ni en pogueren traspuntar res. No riguis. També eren que la princesa hauria de casar-se amb aquell rústic pastor. La cort prenia 3 dies de temps per resoldre l'enigma o donar-lo per insoluble. Mentrestant, fou tancat a la presó. O sigui, així la cortesia de la cort. El temps passava i ningú no trobava el desllorigador de l'endevinalla. Quan ja no mancaven sinó hores, la princesa es presentà a veure el pastor i li demanà que, per l'amor de Déu, li revelés la clau de l'enigma. La princesa es mostrà molt afectuosa amb el minyó. Aquí hi havia marro. I aquest li n'explicà fil parlant del significat. La princesa se n'anà molt satisfeta, però no advertí que el pastor li havia tallat un bussi del pany de la camisa. La donzella es presentà a la cort i explicà l'enigma dient que ella l'havia resolt. El pastor fou portat a la forca, com tants altres pretendents, les endevinalles dels quals havien estat desxifrades. Quan ja l'anaven a penjar, demanà que el deixessin parlar. Li fou concedit i, dirigint-se al poble congregat al voltant de la forca, parlà així: aquesta nit he anat a caçar. El colom se m'ha escapat, però una aleta se li ha trencat que a les meves mans ha quedat. I ensenyà al poble el retall de la camisa que havia tallat a la princesa. Aquesta es veia obligada a confessar que, en efecte, si havia resolt l'endevinalla era perquè el pastor li havia revelat la solució. Descoberta la facècia, la cort resolgué casar-los. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, vet aquí el conte fos. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, vet aquí el conte acabat.
Em sembla genial, però no m'ha quedat gaire clar com se n'extreu al final que d'aquesta nit he anat a caçar, el colom se m'ha escapat, una maleta se li ha trencat i que amb les meves mans ha quedat. És a dir, no sé com la gent de cop entén: oh, ha sigut la princesa.
No perquè llavors ensenya el tros de roba, eh? Així aquesta serà fàcil.
I llavors la princesa que va molt solta va amb la camisa trencada.
Jo que no entenc gaire és el que han de desxifrar amb tota la història que els explica, que n'hem mort set, que n'hem mort tres, que n'hem menjat un de dintre, que o sigui, que intenta...
És una endevinalla que fa ell.
Però què endevines, si és la seva història?
Ah, mira, doncs clar, però això no ho havien dit.
I de 100 has triat aquesta?
De 100 he triat aquesta, sí. Bueno, és que les altres... A veure, hi ha moltes que són molt conegudes, per exemple, hi ha la Ventafocs, no? Aquesta, sí. Però aquesta ja la coneixem tots, llavors sí. he triat una que no la coneguessin.
Molt bé.
I que fos curteta, perquè...
Curteta,
tampoc,
sí, sí.
Tampoc teníem tot el dia.
Perfecte, molt bé. Doncs felicitats a Joan Amades i la seva...
I les seves coses.
Anades d'olla.
Però això és un recull o és una invenció? No.
Això és un recull de rondalles populars. O sigui, de fet, en Joan Amades s'inventa poques coses.
Bueno, o sigui, que estigui demostrat...
Que estigui demostrat, sí. Tampoc. Però en teoria, recopila
però recopila tot el que va veure, és curiós. Sí. Tot és veritat i tot
en teoria recopila més, bueno, que crea, diguéssim.
Doncs Joan, després d'aquesta, que és la millor secció del programa, anem a passar a veure què ens ve a dir en Quim avui.
Ah, sí, ja?
Sí, sí.
Quim parla de què?
Tu l'havia sentit ja, aquesta...
Aquesta no l'havia sentit.
T'ha agradat?
M'ha sorprès, sí. Bueno, clar, és que m'aneu posant cada vegada una diferent. Això és divertit, també. Pensava trobar-ne alguna, però no.
Estem pensant la més que ve, però...
Algun dia trobarem la... Bueno, més que ve. Tu em fas venir només quan hi ha ple, o sigui, quan hi ha ple és quan ve el Quim.
Exacte.
Aquest mes ha mogut el ple, tu també.
És que els càrrecs municipals teniu aquestes...
No soc càrrec municipal.
Perquè tu no, perquè ho diguis tu.
Sí, perquè ho digui jo. I la meva nòmina. Bàsicament, bueno. Són dos detalls. Bé, doncs...
De què ens parlaves avui, Quim?
Quanta estona tinc? Què?
Tens...
20 minuts, un quart, no?
Tens via lliure.
No. Bueno, avui vinc a parlar-vos de pessebres.
Pessebres.
Vinga.
De l'època. De l'època que toca ara, estem a Nadal, arriba el fred, finalment, sembla que arriba, i he pensat, doncs, mira, farem alguna cosa relacionada amb aquestes festes. Com que de cuinar no en sé gaire i no volia parlar-vos de com es fa una cardolla i de com fer un rostit de pollastre ben bon i uns canelons, que potser en podríem parlar una altra vegada, he decidit que parlaria de pessebres, que és una cosa que a mi em va bastant.
Ja tens dos temes, eh? Tens el tema d'altres gent que diguin anades d'olla de la cultura popular catalana i anades d'olla del menjar.
No, i molt, sí, sí, no? I tu sempre, cada vegada que em convoques al programa em dius, pots venir avui? Tinc un parell d'idees, i mai m'acabes dient el parell d'idees, però bueno, sempre acabo traient alguna jo. Doncs això, pessebres. Què és el pessebre? El pessebre, etimològicament, és la menjadora dels animals, això és el pessebre. Però popularment el que entenem per pessebre... Ha parat l'orquestra ja? Molt bé. Ja tenim l'orquestra calladeta, ja està.
Estan esperant que el mestre els digués que callés.
No, han callat solets. Va, els pessebres populars a Catalunya són la representació del naixement de Jesús, bàsicament. Això es remunta a molts segles enrere i té uns orígens una mica incerts, però si mirem fonts, hi ha fonts que parlen del primer pessebre al segle II, jo segueixo, al segle II, però aquí a Catalunya el primer que està documentat és cap al segle IV, després de Crist.
Segle IV, després de Crist.
Al principi, al segle II ja n'hi havia. Primer els pessebres no es representaven a casa, com s'entén, perquè el pessebre s'entén que és el naixement de Jesús i per tant es representava doncs, amb escultura, representava amb pintura, el tenim en esglésies, el tenim en altars... I, mica en mica, doncs, va anar apareixent també a les cases. A les cases, abans que arribés el cristianisme, també s'hi feien altars. Per tant, el pessebre és una mena d'altar. Per tant, pot ser una evolució de l'altar profà que es feia abans, passada pels sedars del cristianisme, com tot el que fem ara, diguéssim. Tot el que fem ve de lluny i ho passem pels sedars del cristianisme i ens arriba fins al dia d'ara, amb el cristianisme entès com l'entenem ara. Llavors, què he trobat a partir de començar a buscar material sobre el pessebre? Que dius, el pessebre és una cosa molt senzilla, molts figuretes s'ha acabat. Doncs no, perquè, com us deia, ve molt d'antic, ve de molt antic, i hi ha tot un moviment pessebrístic a Catalunya molt potent.
Sona com un moviment polític, eh?
No, no és un moviment polític, és un moviment artístic. És un moviment artístic, perquè el pessebre, el fet de fer pessebres, en el fons és un art. És un art que doncs, té diferents artistes o, diguem-ne, escultors que fan d'artesans i fan les figures. No? Aquesta és la part important del pessebre, no? Aquestes figures. Les figures que, si són només el naixement, entendríem que és la Verge Maria, el nen Jesús, Sant Josep, el bou i la mula, i llavors s'incorporen altres elements que representen la vida de Jesús o el moment de néixer. Doncs hi ha l'Anunciació amb els pastors, trobem els tres reis, trobem tota la història bíblica d'aquell moment, la representem amb figuretes com si fos un joc. Això que porta? Això porta a que el pessebre evoluciona i s'adapta als llocs on també es reprodueix, és a dir, a Palestina, en els temps on, quan va néixer Jesús, doncs no hi havia masies catalanes, els pagesos anaven amb barretina, i per tant els elements del pessebre s'adapten als elements del pessebre s'adapten a lloc, diguéssim.
I és possible que tampoc fos hivern.
És possible que no fos hivern, sí, és un, sí, i també pues, hi ha moltes coses possibles que no fos 25 de desembre.
Exacte.
Sí, 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 clar.
I que la farineta aquesta que hi posem tampoc hi pos, però bueno, és un altre tema.
Tu hi poses farina?
Hi poso farina.
Ah, molt bé, per fer la neu.
Clar.
Farina de blat, diria.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Després l'agafes tota, la recull i fas pa.
D'acord, amb molsa. Per què molsa? Perquè els elements que han passat de generació en generació aquí per fer el pessebre era un altar casolà i per tant els feia amb els elements que teníem a casa i amb la natura, doncs amb un tronc, amb una escorça de pi, amb una escorça d'alzina, la molsa, la sorra, el suro i la terra eren el que sobretot ens servien i ens serveix fins a dia d'avui per fer els pessebres. Però com tot, evoluciona i tot va canviant. Sí, m'he portat una xuleta molt interessant.
Ah, sí, ja veiem, explica la xuleta, va.
No, explicaré, perquè el pessebre, com us dic, explica realitats locals i s'adapten als llocs, diguéssim, però sí que és veritat que els elements del pessebre que nosaltres posem, que ens creiem que és per fer bonic, o per jugar al pastoret aquell, o la mula, o tots aquests elements, l'angelet, el caganer, que després en parlarem una miqueta del caganer,
sí,
també.
És un element que ens interessa, eh?
És un element, ja, jo sabia que venint aquí, evidentment, el caganer era una cosa important. És pas que m'has enganxat una mica així a contrapeu, i llavors ara no trobo el que volia explicar-vos.
No, però podem
aquí,
ser...
mira, ja el tinc.
Ah, va, perquè podíem seguir omplint l'espai radiofònic.
Sí,
amb
sí no, jo puc anar-vos explicant que aquí, a Catalunya, hi ha un element també molt interessant, que és el fet que el pessebre hi ha una participació molt important dels nens. Es presenta a casa, tots els nens fan el pessebre amb els pares i per tant és un joc domèstic en aquest sentit, amb les figuretes, amb els elements, i es fan els diorames, es fan els ambients, que dona molt joc tot això, no?
Has dit una paraula molt tècnica, eh?
Diorama, sí.
Això, un dia m'ho has d'explicar el que és.
És, bueno, no sabria explicar-t'ho ara tècnicament, però és la representació fictícia a petita escala, diguéssim.
La maqueta, diguéssim.
Sí, és, bueno, maqueta, però és que són molt realistes. És clar, hi ha pessebres que són molt senzills, hi ha tot un món darrere del pessebrisme que és bestial i val molt la pena. Aquí a Sant Cugat tenim exemples de pessebres molt, molt bèsties i molt potents que treballen doncs, la perspectiva, treballen el material, treballen el moviment, treballen tot això. I tot això ho posen en una finestra perquè ho pugui gaudir el poble, no? Que la gent que passa pel carrer, cosa que és també molt curiosa, no? Que tenim una cosa a casa i obrim una mica, en certa manera, a casa nostra perquè la gent pugui gaudir d'aquest petit art que hem fet, no? Llavors, alguns elements que trobem al pessebre, com seria l'estel, no? L'estel que guia els reis.
Sí.
Doncs, hi ha estudis i hi ha teòrics que diuen que representa dintre del pessebre la conjunció d'astres en un mateix punt, que és un element d'orientació. La cova, per exemple, que és la cova on hi ha el naixement perquè no va poder trobar posada i tal, i va acabar naixent en una cova, diu que simbolitza el límit entre la llum i les tenebres, que és un espai d'interpretació entre el conscient i l'inconscient i s'associa a la idea de la matriu. Que tot això són conceptes que ens sonen molt estranys.
És molt totxo, això.
No, el que...
Sí, però...
Jo el que penso és que tu abans em deies de l'amades, però qui hagi estudiat això també té tela, eh?
Bueno, se'ls diu antropòlegs, els que fan aquestes coses.
Home, però... Ja, però és que els antropòlegs...
Sí, sí,
però
a mi personalment...
Vull dir que algú que estudi el pessebre i la relació aquesta...
Clar,
les interpretacions
ara el pessebre,
que tenen cultes...
Tu preguntes a algú pel pessebre i diuen no. El pessebre és un element cristià, religiós, que es porta, que representa el naixement de Jesús i tots aquests temes més religiosos, no? I en el fons no és tan religiós perquè és la religió qui incorpora el pessebre i no el pessebre qui incorpora la religió, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, mirant l'arrel de tot plegat, veus que els elements que surten al pessebre
no
són casuals ni cristians només, sinó que té una arrel antropològica molt potent, no? Perquè, per exemple, el pont, no?, que és el vincle entre el món dels vius i el dels difunts, no? El pont que posem per passar, que passen els aneguets, no? O el riu, que es remet a allò que és permanent i canviant alhora. Clar, són conceptes que podríem trobar a moltes diferents religions i creences, diguéssim, no? El riu potser representa el mateix a l'hinduisme o el budisme o cultures molt més orientals, no? I aquí hem perdut tot aquest vessant oriental de la nostra cultura, per cristianitzar-lo i trobar-lo un riu molt bonic, però en el fons tenia tot un plegat una representació. Dit això, no anirem...
Estic assimilant tots els conceptes a l'hora i em costa, eh?
Et costa.
També el del bou i la mula.
El bou i la mula. No he trobat els referents del bou i la mula i... Aviam, tampoc he fet un estudi exhaustiu, de...
no,
però
no, perquè...
sí que és interessant, perquè segurament el bou i la mula, igual que les àligues, les molasses i tot aquest bestiari que coneixem, hi ha qui diu que són representacions dels apòstols, diguéssim, no? Que són els animals que representen els apòstols, no? Cada apòstol ve representat per un animal, no? L'àliga, ara mateix no sabré dir quin és, però
Sant
cada
Joan.
Un... Sí, Sant Joan?
Sí.
Bueno.
I no, ara... no preguntis per què, perquè ho sé, no...
Doncs mira, la Liga Sant Joan. I llavors, com cadascú, segurament la mulassa i el, la mula i el bou no hi eren.
No, és que,
de fet, allà a la cova,
jo vaig sentir que no apareix a la Bíblia, la mula i el bou, sinó que
sí.
És dels apòcrifs.
Clar.
Una cosa que no sabia
sí,
mai.
Sí, de fet,
que
de fet fa uns anys hi havia una mica la polèmica, no?
El Papa Ratzinger ho va dir, això.
Exacte. Doncs... això és una mica un esbós per dir, ostres, els pessebres, això que veiem a les finestres o que fem a casa nostra tots amb els nens, ve de molt lluny i potser hem perdut una mica el significat d'arrel, com en moltes altres coses, i el deixem de fer perquè ens creiem que no som cristians i no ens agrada això el cristianisme i no fem el pessebre. I, per exemple, jo faig un pessebre a casa que és la mar de bonic i no soc catòlic practicant, diguéssim, però sí que practico el fet de jugar i de passar-m'ho bé, doncs, fent una tradició i jugant amb la família i creant, doncs, un món imaginari com és el del pessebre, no? Que a vegades ens perdem en les formes i llavors ens passa que acabem sent uns avorrits de la vida, diguéssim. Per voler ser molt purs.
Molt bé, quin pla, per explicar-nos tot això dels pessebres.
Detall sobre el caganer?
No.
Caganer,
és que,
caganer.
De fet, ara ve la salto de preguntes que t'hem de fer.
Ah, bueno, intentaré contestar-les. Jo només vull acabar amb el caganer i llavors doncs, traspassar també la informació de l'Ateneu, que és aquí a Sant Cugat, qui porta el tema dels pessebres, que fa un concurs, que fa tot això.
Anem per parts.
Del caganer.
Això.
Caganer.
El que ens interessa primer.
El caganer, com tots sabem, és la figura que està al mig del pessebre. Recordem que és un altar i que, per tant, té una simbologia, en certa manera, sagrada, tot i que està molt contextualitzada i no la veiem així, perquè és molt una figura, una vida molt quotidiana, la que hi veiem en el pessebre. El caganer, inicialment, o hi ha una certa línia teòrica que deia que representa el ritual de pagar, un ritual pagà de fertilitat de la terra, no? Perquè en el fons el que està és fertilitzant la terra, el caganer. Això ha perdurat molt, però ara hi ha una altra teoria d'una antropòloga que jo respecto molt i conec molt. Bueno, conec molt no, m'agradaria conèixer-la més, però respecto molt i m'agrada molt com el que escriu i les seves teories.
Aquestes coses normalment se solen dir d'una forma més polida, que és conec molt la seva obra.
No conec molt la seva obra, perquè...
Estaves a punt de quedar molt bé, quin pla?
Podria quedar molt bé, però no soc tan teòric. Que diuen que el caganer representa la dimensió més lúdica i carnavalesca del pessebre, que es contraposa doncs, a l'oficialitat i al rigor de la religió, que una mica els catalans sempre ho fem, eh? Això de... som religiosos però sempre tenim aquell passet més enllà, no? I per això tota l'època festiva que es relaciona amb Carnaval, que no només és el cap de setmana de Carnaval, sinó que és tot el període carnavalesc, que inclou Sant Antoni, que inclou Carnaval, que inclou moltes altres coses, tenen aquest punt burlesc i diferent.
Inclou Sant Antoni també?
El període de Carnaval sí, si voleu, la més que ve parlem de Carnaval, que parlarem de Carnaval, en tot cas jo ho prepararé molt bé i entendrem que, o entendrem o coneixerem coses que potser se'ns escapen, diguéssim.
Vale, no, simplement és preguntar-te, se sabem quin va ser el primer cop que es va posar un caganer al pessebre o està per determinar encara?
No, això no ho he trobat, això. I si ho he trobat, ara mateix no ho recordo, no ho he apuntat. Primer caganer al pessebre, no. Però clar, el caganer, per exemple, sí que no està representat a les esglésies. O sigui, a les esglésies trobem el pessebre naixement de Jesús.
Que falla.
No trobem el caganer com aquest element, perquè no s'hi posava, diguéssim.
Molt bé, i ara parla'ns d'això que tenies, que ens havies portat. O sigui, és cert que per Sant Cugat tu passeges i et trobes que hi ha cases que tenen obert els seus finestrals cap a dins amb totes les figures, amb tot el seu pessebre muntat. Això respon a una tradició santcugatenca? Això respon a que... És normal, és habitual veure això?
Doncs, si t'he de veritat, no ho sé, jo entenc que sí, que és una tradició habitual, perquè tots els, o la majoria de pobles, fan un pessebre, el poble com a poble, diguéssim, que és obert i que tothom el pot veure, diguéssim. A Barcelona el fan a la plaça Sant Jaume, a Sant Cugat el fem a la plaça Barcelona. Vull dir que el pessebre és una cosa que la certa gràcia del pessebre és que es pugui veure i gaudir per tothom, diguéssim.
Llavors, això que la gent els fa, la gent de les cases que hi ha, que tenen un finestrals que es pugui fer, i que ho fan, responen també a algun altre, hi ha algun concurs, això que és, com has dit tu?
Bueno, a l'Ateneu, que és on hi ha l'associació de pessebristes, o hi havia l'associació de pessebristes, però en tot cas ha recuperat tot el fet pessebrístic a l'Ateneu i està fent una tasca molt interessant en aquest sentit. Des de l'any passat va tornar a recuperar el concurs de pessebres i llavors l'any passat ja va editar-ho i aquest any torna a editar una mica de guia amb tots els que s'han inscrit, perquè et pots inscriure en el concurs, o sigui, pots fer un pessebre i no inscriure't, o pots fer un pessebre i inscriure't en el concurs. La gràcia d'inscriure't també és que la gent sap que pot venir a veure si és una finestra, i si no també es fa un recorregut en dia i hora pactat, diguéssim, si no és una finestra. I llavors, doncs, la gent que participa en aquest concurs fa el pessebre i el pot fer, doncs, bé a la finestra, si té la sort de tenir una casa amb finestra. Clar, estem parlant de que s'han cobrat ara cases amb finestra i en queden poquetes, no? Amb finestres que donguin al carrer, eh? No,
sí, sí, sí.
No amb finestres, s'han cobrat tenim cases amb finestres, sí. Com a la majoria de llocs, sí, tenim finestres, però no els podem fer a les finestres, o els podem fer a les finestres, però amb un cinquè, la veritat és que...
No té massa
com
gràcia.
Com no ho vegi el del sobreàtic, mirant en prismàtic des d'un angle de 45 graus, no té gaire sentit. Llavors, però encara n'hi ha. I aquest any, per exemple, se n'han inscrit 19 en finestres.
Home.
Aquests 19, 19 finestres i un total de 32 inscrits en el concurs. Val? Llavors hi ha un jurat que fa la visita als 32... I els 19 són aquests que formen part del recorregut i qualsevol pot anar a veure, perquè són oberts, perquè estan a les finestres de les cases, no? I tu pots anar a qualsevol hora, potser no perquè les llumetes les deuen apagar alguna hora, però sí que el veus. I la veritat és que a Sant Cugat en tenim de molt i molt, molt potents. Jo recomano molt agafar la ruta aquesta i veurem que ens sorprendrà moltíssim els pessebres que tenim.
Sabem el dia?
El dia de què?
De la ruta aquesta?
No, el dia de la ruta... No surt el dia de ruta, no. La informació que m'ha donat Carles Mayol, no sé si coneixeu.
No el coneixeu.
No el coneixeu, Carles
Mayol.
Bueno, un noi que em sembla que va ensenyar un programa que es deia Nitrat.
Pues no
us sona.
No ens sona gens.
No, doncs, bueno, bé, doncs...
Ara mateix no.
Com que no m'estarà escoltant, doncs he passat fa un moment a buscar-li informació, m'ha donat aquest paper, aquí és tot. Estava molt enfeinat, pobre. I no hi és la ruta, però sí que... sé que estan editant un fulletó amb tota la informació. Jo el que us puc dir ara mateix és que el jurat passarà per les cases doncs entre el dia 18 i el dia 21 de desembre, i que hi ha tres modalitats, hi ha tres categories de concurs, que és el tradicional de molsa i suro, l'artístic de guix i el d'innovació, que l'innovació és el que no sigui ni tradicional ni artístic, evidentment, que pot ser doncs amb materials reciclats o pot ser amb
de temàtica lliure.
De temàtica lliure, sí. Suposo que la gràcia és que sempre hi hagi enlaixament d'una manera o una altra, diguem-ne, no? Però sí que n'hi han, per exemple, doncs n'hi ha algun, l'any passat vam poder, el que va guanyar el primer premi d'innovador, doncs estava fet amb barrufets, i per tant els barrufets no tenen les figures de la Mare de Déu, Sant Josep, però van fer una adaptació i de fet van guanyar el primer premi, que el van poder veure al Terra Dolça.
Déu-n'hi-do.
Per tant, dir-vos que estigueu atents a la informació que presentarà l'Ateneu, perquè ha sortit tota aquesta informació molt més ampliada, i aquest any també hi ha una gincama infantil, això m'agrada molt, una gincama infantil. Llavors, has de recollir la teva butlleta a l'Ateneu a partir del dia 23 de gener, fins del 23 al 7 de gener pots recollir la butlleta. Has d'anar pels carrers del casc antic i has d'anar marcant els pessebres que surten en aquesta butlleta. Un cop plena, l'has de retornar a l'Ateneu entre el 7 i el 16 de gener, i entre totes les butlletes omplertes correctament es sortejaran els premis. Llavors, el 19 de gener s'anunciaran els guanyadors. Això està molt bé perquè potencia el fet de que hi hagi que ho fem, de fer la ruta, doncs hi ha un dia de les festes de Nadal, sortim després del dinar o després d'esmorzar, sempre és millor després de dinar perquè ja és fosc i llavors pots gaudir més de la il·luminació de les pessebres i això. perquè realment, insisteixo, n'hi ha aquí al Crispí, al carrer del Carme o a la plaça Barcelona i fins i tot al carrer Sant Antoni, doncs hi ha els més espectaculars fins ara, no? I em sembla que fins aquí ja està de Passebres. No sé que tingueu alguna pregunta. Dir-vos que si voleu més informació sobre Passebres podeu anar a la web de la Federació Catalana de Passebristes, que és passebrescat.cat, i si no també hi ha una altra web molt interessant que és altrespassebres.cat, que planteja la possibilitat de fer altres pessebres no tradicionals i fa un concurs més enfocat a arquitectes a fer les maquetes. Per tant, altrespessebres.cat i pessebrescat.cat podeu trobar tota la informació, amb articles, revistes i molt material on podem d'on jo trec material d'aquest i on podeu entendre moltes coses o compartir moltes coses d'aquestes antropològiques i... no parlen gaire de Joan Amades, però hi ha antropòlegs encara estan viu,
doncs llavors,
i tenen
no sé,
moltes teories sobre tot plegat i són molt interessants.
És que l'Oriol m'està dient coses ara mateix i no el sentia.
L'Oriol no, el Pablo.
El Pablo,
sí.
Bueno,
sí,
el tècnic.
Molt bé, doncs. Molt bé, Quim.
Seguint o sigui, esperem que seguiu totes les indicacions d'en Quim, que feu un pessebre el més humà possible, el més antropològic possible.
O no.
O, vaja, que us agradi fer-lo
o no
innovar, feu, és a dir,
no?
Que feu corroti com feu
jo
sempre.
Jo el faig molt innovat, per exemple. I...
Ah, sí?
Jo el faig amb clics de Playmobil.
És de molt a fort, això. Doncs, si us sembla, passem a la...
Per ser clics de Playmobil, sí que té el pessebre. O sigui, té la Mare de Déu,
sí,
Sant Josep
i
Nen
Jesús. Sí, 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 jo l'he vist. Que sí,
els Tres Reis, sí, ho té.
No diré, no diré la botiga...
Perquè la tenen a totes les botigues on hi ha Playmobil. Sí, sí.
Però jo l'he vist aquí a Sant Cugat.
Sí, sí, a Sant Cugat. Sí, sí. Allà on hi hagi Playmobil hi ha el pessebre
hi ha els
dels
Playmobil del naixement. Maca, és un ronda.
Home, és que no és una cosa més catalana, també és...
Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, però...
De fet, això... N'hi ha que cagar, però, perquè els Playmobils no és... Per fer-los cagar és una mica difícil.
Bé, doncs moltes gràcies, Quim.
A vosaltres.
I passem als desafinats. Al Letrat anem una mica... Desafinats.
La setmana passada us proposàvem el nostre 50è programa que ens féssiu arribar les vostres sonades i trencadores propostes de sintonies pel programa. Tampoc és que m'hagi matat gaire demanar una cosa que no vull canviar, però bé, seguirem endavant amb les nostres coses. És a dir, que no hem rebut cap proposta que ens hagi agradat, bàsicament, i llavors no en posarem cap. Ja en posarem un altre dia abans de Nadal o quan ens vingui de gust. Tal com us hem deixat anar al principi del programa, el grup Mediterrània se'n va anar a Sarrià a formar part d'una ballada amb dos esbarners, el de Sarrià i el Roca Sagna de Gelida.
Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31. El dimoni va fer 30, Sant Antoni 31. El dimoni va fer 30, Sant Antoni 31.
Les cançons del grup Mediterrani ja les coneixeu, ja que donem per descomptat que heu assistit cada any a la gran actuació del grup a la Festa Major i que, per tant, sabeu perfectament com és tant les músiques habituals com les de l'espectacle nou de Quadrigènia. Per tant, avui us parlarem de les músiques dels altres esbars. L'esbar Roca Sagna va començar la seva actuació amb la peça Sant Antoni, que la qual avui ens sentim una jota que va ballar el setembre del 2012, interpretada pel grup Salvaida, que va plegar aquell mateix any. Coses del directe. Després de 14 anys als escenaris...
Gran grup.
Val a dir que la ballada del grup Roca Sagna va ser bastant espectacular, molts balladors, molt ritme, molt explosiu tot plegat, anava a dir una explosió de colors, però tampoc, perquè anaven vestits tots més o menys del mateix color, però sí que era molt vistós el tema, molt explosiu. Recomanem, vaja, des del Nitrat, que els aneu a veure sempre que ho pugueu. De fet, mirarem si us podem deixar alguna data del seu calendari, que és són bastant impressionants com fan les coses. Aquesta cançó que esteu sentint, a Sant Antoni el Dimoni, surt d'una altra jota bastant típica a Mallorca, que sona més sovint com això que ens interpreta el grup Tremodança. Aquesta jota, que és una cançó popular interpretada durant el dia Sant Antoni, festa molt sonada arreu i molt arrelada, sobretot a llocs com Manacor,
on cada any es celebren els goigs amb una cantada general dins la catedral de la vila. El documental que en podem extreure d'això surt d'un vídeo de YouTube i és bastant desastrós, així que us emplacem a veure el vídeo que en penjarem més tard. Mireu-ho, perquè és, en plan, com si fos la Patum de Berga, però cantant.
Està molt locos.
Molt, molt bojos, dins una catedral, no sé. Doncs bé, les barroques Agna...
Allà que poden, no?
La barreja de lo pagà i lo diví.
Exacte. És així. Ho fan amb una banda dins de... O sigui, és molt sonat tot plegat. A més, reparteixen la cançó. Està molt ben pensat tot. Les barroques Agna va fer anar també músiques del grup Cap on Nam i Tralla, i d'aquest darrer en podem trobar una cançó que ens és força coneguda. El Roseret, aquesta cançó popular mallorquina, és una cançó que el grup Mediterrani ha fet servir abans per ballar la jota final.
Que escolta, nosaltres la cantem molt millor.
Home,
amb tres veus, amb tres veus. Escolta, amb tres veus.
Amb tots els respectes cap a vosaltres, però amb... Xavi Murcia és Xavi Murcia.
Però nosaltres, per què no se'n sent, que si no...
Ah, això és una altra cosa.
Ho patem.
És casualitat que no se'n senti o és volgut?
Estàs...
No, pregunta.
Segueix.
És que la Mercè mata l'Alquim i els he de separar una estona. Intenteu no matar-vos els pròxims 5 minuts. Intentem acabar el programa bé.
Bueno.
Doncs bé, el Roseret és una cançó que el grup Mediterrani fa servir just abans de ballar la jota final de Ses Illes, i és una dansa totalment explosiva que contrasta amb la calma d'aquesta cançó que esteu sentint. Teníem més pistes preparades sobre els següents esbarts, però sembla ser que els programes d'àudio de la casa, doncs, fan la seva, com és habitual, i no podem fer. Però, bàsicament, us parlarem de l'altre esbart que hi havia ballant aquest diumenge. Era l'esbart folclòric de... Crec? Sí, no, era l'esbart. Que havia perdut el guió per aquí. L'esbart de Sarrià. L'esbart de Sarrià és un cos, té un cos de balladors molt experimentats, que és l'eufemisme que fem servir per dir que són bastant experimentats en edat. Exacte. I va fer servir temes de temàtica rural i pirinenca, contrastant bastant amb la temàtica, doncs, més aviat juvenívola de les barroques, no? Amb això farem el nitat d'avui perquè és bastant tard ja i hauríem d'anar... No? Què?
Sí, no, que passarem a l'agenda una mica, no?
Doncs exacte. No, i que... Taco el desafinat d'aquí, seguim amb l'agenda.
Vinga, doncs vinga, seguim. Si no estàs ocupat, escolta l'agenda. El grup Mediterrani actuarà al Pessebre Vivent.
Els més petits de l'escola de dansa del grup Mediterrani, com cada any, actuaran al Pessebre Vivent, que es realitzarà el dimecres dia 24 de desembre a les 6 i a les 7 de la tarda als Jardins del Monestir.
Ballada dels Innocents.
El proper diumenge 28 de desembre, els nens i nenes dels diferents grups d'en dansa es trobaran a les 12 del migdia per a celebrar el Nadal fent una petita cercavila tot ballant pels carrers de Sant Cugat i penjar les tradicionals llufes del Dia dels Innocents.
Els gegants a la Sant Silvestre.
En Joan i la Marieta participaran a la cursa de Sant Silvestre barcelonesa el 31 de desembre. La sortida serà a les 17:30 a la plaça de la Victòria dels Àngels. Per a més informació, dirigiu-vos a la seva pàgina web.
I com sempre, us recordem...
Coses vàries, com ara que si voleu aprendre a tocar la gralla i el tabal amb els geganters, podeu anar a la seva pàgina web, www.gegantersdesantcugat.cat, i preguntar. Si el que voleu és saber ballar bé les sardanes, podeu preguntar pel curs que està fent l'entitat sardanista, sardanista.50entitats.net, o bé, si ja sabeu ballar les gitanes de carnaval i voleu ajudar a ensenyar-les, podeu contactar amb els paios i paies de la comissió de gitanes al seu correu electrònic gitanesstcugat@gmail.com o anar als assaigs que fan al hall d'auditori cada dilluns i dimecres a partir de 9:45 de la nit.
I, a més, sobre les entitats...
L'esbart el podeu trobar al carrer Vallès número 51, al grup Mediterrani assaja dimarts i dijous a la Unió, al mateix lloc on trobareu els dijous i divendres els bastoners, els tabalers de diables. Es troben al Conservatori, els castellers els trobareu a partir del mes de gener a la sala Canigó de l'Antic Club Muntanyenc, els gegants els podeu veure, com hem dit, al claustre del monestir, tots els dijous al celler, i si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos al Facebook de la coordinadora, facebook.com/coordinadoraentremesos.
Saben aquell que diu que ens digueu coses? Doncs bé, aquest mes passat, perquè com que ja Portem un liu de mesos, ja. El mes passat us preguntàvem per quin motiu vau entrar o entraríeu en una entitat de cultura tradicional. Ens vau respondre a través del Twitter, a través del Facebook, i bueno, hem decidit per votació popular que la guanyadora seria la Sílvia Felip Àries, que va dir...
Vaig pensar que seria un bon lloc perquè la meva filla descobrís allò que més li agradava, la dansa. I ara puc dir que ja he descobert un munt de coses més a part de la dansa i que estem molt contents de que formi part d'aquest món.
Doncs molt bé, ara bueno, ja ens posarem en contacte amb la Sílvia per donar-li allò que, de fet, encara és sorpresa, a veure si, a principis d'any us ho podem ja aclarir. I de moment, doncs, per aquest mes, com que avui hem tingut el Quim que ens ha parlat una mica dels pessebres, doncs una mica només. Us preguntem...
On faríeu un pessebre? És més, com el faríeu? És més, quan el faríeu? Amb què? I per què?
Jo crec que només que respongueu una de les preguntes ja...
Entreu al sorteig.
Tela. Però vaja, sí.
Per exemple, us donem idees a la cara d'algú.
I per què?
Això,
sí. Una, volíem una pregunta, no. Una resposta, no calia fer-ho tot per totes.
Ja participo ja o no? He guanyat?
No.
No, encara no, encara no. Doncs això, com sabeu, us donarem un regalet a la resposta que més ens moli. Un regalet que té a veure amb la música. De moment encara no us podem dir què és, a veure si de cara a l'any que ve us podem acabar... de dir alguna cosa, i el Nacho us explica com podeu participar.
Exacte, sempre que vulgueu dir-nos qualsevol història, podeu fer-ho a través del nostre Twitter, @radionitrat, o bé al Facebook, facebook.com/radionitrat, o bé al nostre espectacular i magnífic correu corporatiu nitrat@cugat.cat. I dit això... Dit això, arribem al final del 14è, sí, sí, que ho hem comptat, no, és el 15è programa de la segona temporada del Nitrat. És el 14è, és el 14è?
És el 14è,
és el
14è, sí, sí.
Doncs sí.
14!
14!
Ai, amb Quim, va, digues, ara que sóc el nostre, el quinto. 14?
No parlem del quinto?
No.
En 14. Moment.
En algun moment.
14.
14, molt bé.
Si voleu saber la resposta, el quinto de Nadal.
Del qual en parlarem la setmana que ve.
Molt bé.
Doncs esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 FM, a la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
Doncs el programa l'hem fet possible, el Pablo del Cantó a les vies de so, el Nacho Ferrer, avui ja teníem també el Quim Pla, i jo mateixa, la Mercè Andrés. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora, amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adéu-siau.
Adéu.